persona i veure'l també amb la confiança que té, no? Perquè a vegades tu pots tenir, doncs, haver recuperat una mica la capacitat física, però no sentir-te prou valent, i l'hem vist amb confiança amb les forces que té, i això és molt important.
Xavi, moltíssimes gràcies. Va, qui guanya demà a Montjuïc, i amb això tanquem?
Ostres, no t'ho sabria dir, de veritat, eh? No t'ho sabria dir. No, jo no... A veure, que si pot ho intentarà Pogacar, però no crec que sigui ell el guanyador. Ja seria brutal, també, no? Però no. Pensem que pot haver-hi un petit sprint i que sigui amb una punta de velocitat superior, no?
Demà al migdia es resol, vaja, està resolta, però es resol definitivament aquesta edició de la Volta.
El que sí et dic és que abans calculaves la gent que demà vol provar, a veure quant tarda en pujar cal i comparar-ho amb els temps de Pogacar, i et diria que potser Pogacar fa millor temps que molts d'aquests que ho provaran a la baixada, per entendre'ns.
És veritat, potser millor que facin això, que pugin tranquils cap amunt i després que mirin de baixada a veure si...
El temps de pujada de Pogacar baixant, a veure si poden.
A veure si igual, que tampoc no serà fàcil, segurament que no. Exacte. Serà fàcil. Amb prudència, això sí, i moderació, sempre, sempre. Xavi, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Què ens diu la general Molló de l'etapa, doncs, després de l'etapa d'avui?
Ens diu que Egan Bernal efectivament ha conquerit aquesta tercera posició del podi. Tadej Pogacar líder a 3 minuts 31 segons Mikel Landa, és a dir, aquests 4 minuts que abans comentava en Xavier García Luque, gairebé s'hi ha acostat. 3:31 de Pogacar sobre Landa. Egan Bernal a 4:53, Blasov quart a 5:46. Per tant, tenim 53 segons de marge entre Egan Bernal i Blasov. Sembla complicat que el colombià pugui perdre demà a Montjuïc aquest podi. Cinquè, Enric Mas, a 5:51, per tant ha quedat finalment a 48 segons del podi, mateixa distància que ha quedat l'australià Chris Harper, 6è a la classificació general.
Sí, jo crec que hi haurà emoció pel quart lloc, entre Blasov i Lenny Martínez, que és el 7è. Hi ha 6 segons de diferència i pot haver certa emoció per aquesta quarta posició.
Sí.
La primera, la segona i la tercera, a no ser que hi hagi una caiguda, algun problema mecànic, alguna cosa inesperada, ja sabem que a Montjuïc es poden picar algun segon, però no és una etapa per fer diferències. Vull dir que en principi el primer hauria de ser Pogacar, el segon Landa, el tercer Bernal, i a partir d'aquí veurem aquesta quarta posició, que sembla una mica més oberta amb molts ciclistes juntets.
Pendent encara de més protagonistes amb l'Albert, acomiadarem també el Pau Mitjans des de Berga, des d'aquest punt d'inici de l'ascensió al santuari de Caral. Pau, com ho vols rematar, això?
Res, doncs diria que ha estat una etapa que prometia i realment s'han complert els pronòstics, ha guanyat el millor, i després hem vist a un Bernal que ens ha agradat molt veure'l a tots a aquest nivell, no? I a veure si pot, amb aquest ritme de competició que ha anat agafant, doncs que pugui allargar aquesta ratxa durant tota la temporada. I també em quedaria amb el landismo, aquesta ironia fina que té Mikel Landa, que ha parlat després a final a meta, no?, dient que, bueno, casi me voy con Pogacar. Doncs també em quedaria amb aquest landismo que tant ens agrada, i amb aquestes cames de l'Alavés, que feia molt que no les veiem i que sempre que ataca agafat a baix, doncs també és d'aquells ciclistes que fan afició, i per tant em quedaria amb això, no?, amb l'afició que hem viscut a Berga i amb aquests tres grans protagonistes que ens ho han fet passar molt bé.
Vuelvo a tener patas, diu Landa, i això és una bona notícia sens dubte pel món del ciclisme. No piquis mai com ha picat Pogacar a la maleta de la moto d'un mosso d'esquadra, Pau, perquè segurament no arribes ni a dalt de Caral, directament te'n vas al calabós si fas el que ha fet Pogacar avui amb un mosso.
Déu-n'hi-do, m'ha recordat una mica l'escena aquella de Chris Froome al Mont Ventoux, crec que era, o a l'Alpe d'Huez, al Tour de França, aquella que va haver de córrer, va haver d'empènyer la moto. Realment avui Pogacar va en moto, és la millor definició, no? Va més ràpid que les motos i per tant les ha de picar per apartar-les.
Pau, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
El responsable del podcast Volata Ràdio, vaja, el nostre home ciclisme al Supersports. No l'han detingut, que sàpigues, Albert, a Pogacar, aquí a la línia de meta.
No l'han detingut. De fet, hi ha hagut una cobra, perquè ara t'explico, perquè s'ha acabat l'etapa i res, després d'escoltar Egan Bernal i Mikel Landa, ens han dit ràpid, ràpid, roda de premsa de Pogacar, que la fem ara. Llavors, clar, hem hagut d'anar gairebé corrents a on era fent sobre una bici, que estava acabant de ara no és un surrodillo, en català, perdoneu, i res, quan hem arribat allà, de fet el cap de premsa de l'UAE ens ha dit no, primer podi, després la roda de premsa. Hi ha hagut una descoordinació entre on premsa de la Volta i premsa de l'UAE. Hem tornat a la nostra a la línia meta. Què passa? El Santuari de Caral està molt restringida a l'arribada de cotxes perquè és que no hi ha espai. I què fan els ciclistes? Entren i baixen. Vull dir, pràcticament no, potser es posen es canvien potser el mallot, beuen una mica d'aigua o algun suc i baixen cap a baix, perquè no hi ha espai. Per exemple, és que Kuss ha arribat i ha tornat a baixar, vull dir, no el podrem escoltar, almenys avui, demà també el podrem, segur que voldrà parlar, però ha pujat i ha marxat. Estarem fent guàrdia a veure si arriba algun dels catalans que evidentment encara no ha creuat la línia de meta, i també haurem d'escoltar Pogacar, que ens ha dit que sí, que després del podi parlarà, fa la roda de premsa. Interessant també escoltar les impressions de l'eslové en aquesta etapa reina de la Volta.
Doncs pendents amb l'Albert Ferran, la setmana es passa evidentment quan puguem escoltar a Pogacar, i d'aquí una estona també si podem parlar amb l'alcalde de Berga, que ha estat un dels grans impulsors també perquè la Volta hagi aterrat a territori berguedà més de 60 anys després. Ara tornem cap aquí. Albert, fins ara.
Fins ara.
Ballera, avui t'ho diràs, no?
Sí, avui t'ho diràs, sí. Enviarem a l'Albert Ferran pendent a fer guàrdia a la comissaria del Berguedà, per si de cas. Seria brutal, pendents de si surt o no Pogacar de comissaria i si pot guanyar la Volta. Bé, clar, si no, no la podria completar. Vaja, seria... En fi, no passarà, però sí. No, avui t'ho diràs a partir de les 11... Les 11 i algun minut, ja sabem que sempre amb el futbol i tot això, però ens agrada el directe, per tant, mana el directe. Quan acabi el directe, quan acabi aquest Espanyol Tenerife, ens hi posarem aquí un altre cop.
Doncs escoltem, gràcies Gerard, fins ara.
Fins ara.
Anna Salvador, la bona tarda.
Bona tarda.
Ens anirem actualitzant al llarg de la tarda, nit amb l'Anna, de les coses que passen al món, com per exemple què, Anna? Per on comencem?
Doncs ara estem molt pendents de Telegram i del bloqueig d'aquesta aplicació que es podria fer efectiu en les properes hores. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha donat de fet 3 hores de les operadores espanyoles per paralitzar aquesta xarxa de missatgeria al país. El temps començarà a córrer quan les empreses rebin la comunicació judicial i per tant no està clar quan serà. Tot plegat es detalla en un auto del jutge que s'ha fet públic aquest migdia i en què Pedraz defensa el bloqueig de l'aplicació. Assegura que és una mesura necessària, idònia i proporcional i que no hi ha alternativa. Tot plegat, recordem, arran de la denúncia de Mediaset, A3Media i Movistar Plus, que acusen Telegram de difondre contingut audiovisual en drets d'autor. El jutge assegura que han demanat informació als responsables de l'aplicació des del juliol de l'any passat, però que aquests s'han negat a col·laborar i és per això que ara ha decidit paralitzar-ne l'activitat. En aquest context, des del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya denuncien que la decisió del magistrat és un atac inviable i desproporcionat, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies el degà del Col·legi, Jordi Ferrer.
Considero que és, d'alguna forma, irrealitzable. Va contra la competència. Vull dir, si es prohibeix una determinada marca, automàticament totes les altres queden beneficiades. No? Penso que és una miqueta com si en sec es prohibissin el que són els editors de textos i haguessin de tornar tots a la màquina d'escriure. Potser el canvi no és tan radical, però va en aquest sentit.
Ara mateix Telegram encara funciona amb normalitat a l'Estat. El grup islamista Hamas ha agraït a Rússia i a la Xina que hi batessin el projecte de resolució de l'ONU que demanava un alto al foc immediat a Gaza. Era un text que va presentar per primera vegada als Estats Units i Hamas considera que tenia un punt de vista esbiaixat i enganyós i també que donava cobertura a Israel per cometre una guerra genocida a la franja. I mentrestant, a l'Alt Empordà, associacions ecologistes s'han mobilitzat contra els macroparcs de renovables que hi ha previstos al Golf de Roses i a l'Albera. El portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Pontjoan, ha explicat que aquestes iniciatives no beneficien el territori.
Però són projectes més aviat d'interessos de multinacionals energètiques i, per tant, d'interessos que estan fora del que vol la ciutadania i l'empresariat, en aquest cas, de l'Empordà. Llavors, són projectes imposats que el que venen a fer és, jo crec que, embolicar encara una mica més el tema i el problema, no?
Durant la mobilització s'han repartit 1 miler de díptics per informar sobre les conseqüències que poden tenir aquests macroprojectes.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Passen 10 minuts de les 5 de la tarda, gairebé arrencat la semifinal del Barça a la Copa d'Espanya de Futbol Sala contra el Palma Mollom.
Primers 5 minuts de partit a Cartagena. De moment no hi ha gols. Barça 0, Palma 0, amb una falta pel Palma, i el Barça que busca aquesta final de la Copa d'Espanya. En els precedents d'aquesta temporada, derrota blaugrana a Palma 5-4 a la primera volta, i res, fa poques setmanes al Palau 1-0, victòria del Barça amb aquell gol a l'últim minut de Miquel Feixas de camp a camp, que va ser realment espectacular. Esperem que avui no hagin d'esperar l'últim minut per explicar una victòria del Barça i una classificació per la final de la Copa d'Espanya.
Pausa i tornem.
RAC 1. T'agrada la cervesa artesanal i de proximitat? Aquest cap de setmana en podràs tastar més de 400 al Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment de cervesa artesanal més gran de l'estat.
Les més innovadores, les més especials, les més fresques, les que sempre has volgut descobrir, t'esperen ben maridades amb una àmplia oferta gastronòmica.
A Fira Montjuïc. Entrades a la venda a barcelonabeerfestival.com.
A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda, i per això a Ànec Blau obrim per Setmana Santa, del 29 de març a l'1 d'abril. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat.
RAC 1. Tots som 1.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Estàs buscant una moto? A Motos Balart t'ho posem fàcil. Visita'ns i descobreix la nostra àmplia gamma de motos Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Ara som més a prop teu que mai. Noves instal·lacions a Barcelona o carrer Calvet 49. I també, com sempre, a Barcelona o carrer Còrsega 201. I a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Superesports amb Xavi Puig.
2:01:15 de la tarda. Ha començat bé aquest superesports amb doblet català. Recordem, a la cursa sprint del Gran Premi de Portugal de MotoGP. Primer va haver Vic Viñales, segon Marc Márquez, i amb aquesta victòria de Pogacar, incontestable, al Santuari de Caral, amb Mikel Landa i Egan Bernal. Bernal i Landa, més ben dit, en segona i tercera posició. A la general, primer Pogacar, que li treu 3 minuts i mig al segon classificat. Segon Landa, tercer Bernal. Fa pinta que aquest serà el podi final. Veurem què passa demà en aquesta última etapa. Barcelona-Barcelona amb 6 pujades a Montjuïc de 145 quilòmetres. Ara, però, és la millor hora, un minut perquè siguin 6:15 de la tarda, perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim en marxa la Cape Epic, poca broma, ara que parlàvem de la Volta Ciclista a Catalunya, bicicleta. La cursa de BTT segur més famosa del món. I l'altre dia li preguntaven a Luis Enrique en aquest Twitch que va fer amb seguidors de si estava seguint la Cape Epic, i va venir a dir que té prou feina, que la Cape Epic li caia una mica lluny, que sí que li anaven enviant amics alguns vídeos i això, però que aquest any molt a sobre, no? L'any passat la va fer.
Sí, l'ha fet, recordem. I l'ha fet amb un Zue, amb qui hem estat fa pocs dies, i la recordo com si fos avui, la Cape Epic.
A més, aquest any, atenció, perquè tenim molt bones notícies per un equip català, el Buff Megamo.
Sí, dirigit per en Pau Zamora, amb qui ja hem parlat alguna vegada, l'equip masculí amb la parella formada per Hans Becking i Wout Aleman va guanyar la segona, tercera etapa i van liderar la classificació. Això ja era una fita històrica, però és que ara mateix són tercers la classificació. Avui és dissabte, la Cape Epic a Sud-àfrica s'acaba demà diumenge, per tant, el Buff Megamo d'en Pau Zamora, que està a punt de fer història en la BTT mundial. Atenció, amb això.
Poca broma. El podem saludar, el sí. Pau Zamora, en directe, quan és un quart de sis de la tarda a Catalunya. No sé quina hora ara mateix té allà el Pau. Hola, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Quan ens portem d'hores, ara, una, Pau?
Dues.
Una, dues, tres?
Ara ens portem una hora.
Una hora.
És una hora més.
Una hora més.
Bona hora.
Penúltima etapa completada, 87 quilòmetres avui, 2.400 metres de nivell positiu. Sou tercers a la general. Això, com diu la Gemma, és una fita per celebrar si això acaba així demà, no?
La veritat que sí, que estem supercontents. Jo crec que hem aconseguit fer una fita històrica, que és ser líders de la cursa durant dos dies. Sí que és veritat que després vam tenir un moment de crisi, les dues següents etapes, però avui hem tornat, jo crec que, a intentar-ho. Hem estat al davant de la cursa fins última hora, i al final una punxada a últim moment ens ha no permès guanyar l'etapa, però bueno, hem fet tercers, seguim tercers, hem tret una mica de temps als quarts i ens hem apropat molt als segons, així que queda una última etapa on encara podem pujar un esgrau una altra vegada.
Per tant, encara no signem ni molt menys aquesta tercera posició, Pau, sinó que som ambiciosos, i per què no pensar en la segona, demà?
Sí, al final ens portant avui a la línia de sortida 5 minuts 25, els hi hem retallat 4 minuts 15, així que estem a un minut 10 d'aconseguir la segona posició, i recordar que la segona posició a dia d'avui és per Nino Schurter, campió del món 9 vegades, ha guanyat la Copa del Món moltes vegades, campió olímpic, així que seria també com a sobre quedar segons davant d'un equip com és aquest, el de Nino Schurter, seria espectacular.
Vau ser tercers a la primera etapa, Pau, va guanyar la segona, la tercera, ara ens ho deies. Què et passava pel cap quan vas veure en Wout i en Hans allà en el podi? Perquè hem vist algun vídeo d'Instagram veure't realment emocionat davant aquella imatge.
Sí, la veritat, jo és la dotzena vegada que vinc a la Cape Epic, el vídeo ho explica molt bé. Jo crec que som un equip que portem molts anys venint, i a poc a poc hem anat assolint fites, doncs va haver, farà cosa de 6 o 7 anys, quan vam aconseguir 3 podis, vam tornar fa 4 anys enrere, i sí que ja és veritat que amb el Hans i el José Díaz ja vam aconseguir 3 victòries d'etapa i vam quedar tercers a la general, però com si haguéssim estat per lluitar per la cursa, és la primera vegada, i pues, ho vam aconseguir el segon dia, no? I veure que també el Wout es fica a plorar i tal, era com era una fita històrica. Recordar també que nosaltres, el Buff Megamo, som un equip molt potent, però no deixa de ser que som un equip que som, jo sempre faig el símil de que som una formiga lluitant contra un elefant. Pensa que dels 4 equips que estem al davant lluitant per la general, un és Specialized, l'altre és Scott i l'altre és Canyon, que són de les millors marques del món i tenen uns pressupostos que són molt, molt, molt més alts que els nostres. Llavors, al final,
Champions League, això.
És una lluita descompensada, i poder estar lluitant amb aquests equips tan tops és com molt, molt mèrit, jo crec que té molt mèrit per nosaltres.
Totalment.
I què heu fet especialment bé aquesta temporada per això, Pau, com dius, per estar lluitant, perquè no, fins i tot en alguns punts de la Cape, per lluitar pel lideratge?
Sí, bueno, al final jo crec que som un equip que tenim molta, molta experiència. També crec que dins del món del bike marathon som un equip molt respectat, el que als corredors els agrada molt, i jo crec que això fa que grans corredors al final vulguin estar amb nosaltres. Ja ha sigut el cas de poder fitxar aquest any, que hem donat, com, si podíem, una mica més de salt de qualitat fitxant el corredor belga Wout Aleman, que és campió d'Europa i que ens ha donat un plus per poder estar aquí disputant per guanyar la general.
I en Hans, amb 37 anys, fet un xavalet, Pau? En Hans Becking?
El Hans, que just el dia que ens vam ficar a líders vam tenir que celebrar-ho per triple, perquè era el dia del seu aniversari, vam guanyar l'etapa i ens vam ficar a líders. Però és un corredor que, primer, que el bike marathon és un esport ja per corredors una mica més grans, però és un corredor que sap cuidar molt bé, sap com arribar molt bé a les proves. Aquest any ha sacrificat algunes altres proves per poder arribar aquí al 100%. Coneix molt bé la cursa, sap llegir molt bé, i al final jo crec que sap les deficiències que té, les sap amagar molt bé, és molt tàctic, i prova d'això és això on estem a dia d'avui.
Alguna juguesca, alguna aposta, alguna cosa que hagis dit, si fem podi farem tal cosa? Alguna idea?
No, jo sempre dic, i molta gent ho sap, que sempre dic que el dia que la guanyem em retiraré, que he vingut 12 vegades i que fins que no la guanyem no em retiraré. O sigui que crec que l'any que ve tocarà tornar, perquè no crec que guanyem demà els especials. Res és impossible d'aquí a la Cape, bueno, i demà clar, pot passar qualsevol cosa, però no crec que la guanyem. Després teníem el noi que porta tot el tema del nostre filmmaker, el Murky, que deia que si guanyàvem la general es feia el pentinat aquest famós que va fer el Ronaldo al Mundial, però tampoc
el
veurem amb aquest pentinat.
El bigot i el front, ho veuríem, Pau.
Sí, no, a veure, al final també l'equip té 8 etapes, té una extraoficial que és l'etapa 9 i segur que és la festa de l'últim dia. Jo crec que aquella mirarem de celebrar-ho bé, que jo crec que ens ho hem guanyat.
Aquella la guanyeu segur, eh?
Ho intentarem.
Home, són 10 minuts, clar, hauria de passar
sí,
una destrossa,
home,
no?
Punxat,
en el líder per poder assolir aquest lideratge, Pau.
Sí, no, al final és molt, molt, molt complicat. Sempre passen coses, eh? També t'he de dir que no m'agradaria guanyar perquè tinguessin un problema físic d'una caiguda o que tinguessin alguna avaria. Al final hem de ser justos, i si estan al davant i porten 10 minuts al segon participant és perquè han sigut molt, molt, molt sòlids, no han fallat mai, i al final jo crec que potser demà passa alguna cosa, però són els justos guanyadors, i hauria de passar alguna cosa molt rara perquè no guanyéssim. Així com la segona posició, la tercera i la quarta estan molt obertes, i demà sortirem per la segona posició, la primera jo crec que està gairebé impossible. Res és impossible, però està molt complicada.
Què us espera demà, Pau?
Doncs la veritat és que el tòpic aquest que moltes curses diuen que com Campos Elíseos, per res serà així, és una etapa que demà els corredors li tenen molta por, és no molt llarga, 68 quilòmetres, però 2.000 positius, i la veritat és que està sent una cape molt, molt dura, s'ha anat molt ràpid, cada cop és més tècnica, hi ha com més desnivell, i els nostres corredors que tots han corregut diverses vegades aquí m'estan dient que és la cape més dura, així que la història d'aquestes dues últimes etapes és que els corredors van amb les forces molt, molt justes, així que demà serà una etapa que no serà molt llarga, es guanyarà en 2 hores 40, 2 hores 50, però jo crec que hi haurà moltes diferències, i crec que el fet de que no estigui encara decidit el pòdium farà que se surti molt ràpid, així que no serà per res la típica última etapa en què la gent van tranquils.
Per cert, que estem parlant del Hans i d'en Bot, però també teniu un altre equip, el Buff Megamo 2, amb el José i l'Enrique, el corredor ibicenc, que sou setens en aquest cas, i encara podria ser una mica millor.
Sí, clar, al final és el de sempre, no? Com que tens un equip super, super bo que està lluitant per la general, sembla com que si estiguem fent setens és com, hòstia, estan fent setens, però bueno, al final és la millor cursa del món, i si estan aquests corredors al davant és perquè saben també i tenen la tranquil·litat que tenen un equip al darrere per si els hi passa qualsevol roda, si punxen, si tenen una caiguda, qualsevol cosa. I a dia d'avui, si féssim una classificació general d'equips a part de la classificació individual de cada equip, amb això guanyaríem, perquè som l'únic equip, o sigui, l'equip que té dels equips que tenen dos parelles som l'equip que està més al davant, i molts equips que només porten una parella i no estan dins dels 10 primers, així que jo crec que té molt mèrit lo del José i el Morci, i més en un any en què els grans equips, ningú ha fallat, que altres anys es retiraven per problemes físics, mecànics, i aquest any està sent una equip èpic amb la que només ha fallat un equip dels de davant, els Speed Company, que s'han retirat avui, que van guanyar fa 2 anys, l'any passat van fer segons,
sí.
Però la resta d'equips no ha fallat ningú, així que té molt, molt, molt mèrit fer setens també.
El dia de demà és molt estressant, o no, Pau, per això que dius de dir, home, ara que ja ho tenim tan, tan, tan a prop, ara que això no se'ns escapi?
No, estressant no, i també és veritat que tot és com una, mentalment és com una espiral, no? I fa dos dies vam entrar en una espiral negativa de que vam perdre molts minuts, vam fer els dos dies sisens i ja és com comencen a caure els ànims, però per sort el Hans i el Bolt li han donat la volta i avui al recuperar aquests 4 minuts ara estan com, es veuen més segons que no quarts. És més estressant en quant que al final el marató no deixa de ser un esport relativament minoritari, però aquí és com el Tour de França, el mountain bike, i sí que és molt estressant quan creuen la línia de meta perquè hi ha molts mitjans acreditats, llavors hi ha moltes entrevistes, tens un timing per arribar al podi de 15 minuts, s'han de canviar, tal, llavors és molt estressant el tema aquest i després, bueno, durant l'etapa el patiment de que no punxin, de que no caiguin i totes aquestes coses. Sí que es passa estrès.
Podreu dormir avui, tu creus? Hi haurà nervis?
No, jo crec que avui sí que dormirem. Jo he de confessar que la nit que ens vam ficar líders no vaig poder dormir de l'emoció i de tot el que havíem generat, no? Perquè vam rebre, jo crec que no vam assumir tots els inputs de que vam rebre, no? De entrevistes, felicitacions, des de casa, no? Mogollon d'input des de Catalunya, des de la resta d'Espanya, molts ànims, i llavors jo crec que molta gent s'ha fet a l'equip seu, no?
Normal, perquè, com dèiem, és una fita històrica això que esteu fent aquí a la Cape Epic, que és la cursa per excel·lència d'aquesta BTT, d'aquesta modalitat maratón, en què el Buff Megamo s'està convertint en un dels grans equips d'Europa ara mateix.
Ets supersticiós, Pau, dic, perquè de l'any que ve és la 13a edició, si no guanyeu demà, que si guanyeu ja m'has dit que et retires i que no tornes, però si no és la 13a, la de la temporada que ve.
No sóc supersticiós, no, i més amb els corredors que tenim, l'estructura que tenim, perquè al final també ells estan al davant, però darrere molta gent em pregunta que quan som i tal, i al final són 4 corredors, però som 6 persones d'estaf, es treballa molt bé, jo crec que també en gran part l'èxit de l'equip és la feina ben feta de tot l'estaf, i no sóc supersticiós, al final podem tenir problemes i tal, però jo crec que la feina ben feta s'acaba reflexant, i jo crec que és el cas d'aquest equip, i també a darrere, que jo crec que també és un orgull per nosaltres, és que a l'equip són dos marques de casa, no? Buff i Megamo, que són catalanes i que hi fiquen molt carinyo i molt esforç, i que fa que els corredors també es sentin com molt estimats, no? I jo crec que tenim un plus en benefici nostre, i llavors no crec que haguem de ser supersticiosos perquè tenim com tot de cara.
Doncs, Pau, que vagi molt bé aquesta última etapa, ja l'última i la reúltima, també que acabi d'anar del tot bé, a veure si podeu assaltar aquesta segona posició demà en aquesta última etapa a la Cape, i enhorabona, moltes gràcies.
Sort.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista, i sí, jo li dic a la gent que demà apostin per nosaltres, que potser no ho aconseguim, però que som, jo crec que de llarg hem sigut l'equip que ha donat més espectacle a la Cape aquest any.
És en Pau Zamora, el director de l'equip Buff Megamo, ara mateix tercer en aquesta Cape Epic i podent assaltar aquesta segona posició en l'etapa de demà. Ara continuem amb el món de l'ultrasports, però mira, ens demana pas amb un home que segurament a la Cape també ho faria bé. Podem escoltar Pogacar, ara després de guanyar l'etapa d'avui al Santuari de Caral. Albert.
Congratulations, take us through a bit that moment when you decided I won't wait for the last climb, I will go half an hour.
Well, one team was not happy, two teams today was not happy, us controlling the stage with Malisa bike, set a pace, strong pace on the longest climb of the day, and in the end me and Mark and Joao came all together to the top with another 7 riders, so it was really good for us at that moment, but then the group came from behind and Movistar decided to do on a second last climb a big attack, and that was it, because if we just keep on riding with Marc Soler, would be everything would come together to the final climb, yeah. But when Movistar attacked, I went to the top and tried to go solo to the finish.
Tadej, what about the Movistar, ha estat el qui l'ha animat a dir, doncs aquí m'he d'anar sol, que si no potser arribarem masses a l'última pujada, Caral.
I must say, I really enjoyed the roads. I mean, not as if I would be training, but yeah, it was still nice racing on these roads. Really, really cool race, and a lot of fans today. It was incredible, not like any other day of the week before. So it was crazy how many fans was today on the old climbs. Yeah.
Back, parlant d'aquesta gran rebuda que hi ha hagut avui en aquesta etapa d'aquest crazy, diu, que ha estat la quantitat d'aficionats que hi havia.
How are you feeling with the people on the tracks?
Yeah, no, the race is super relaxed, super chill, not many transfers, good hotels, and good roads, good weather, and the whole peloton is more or less climbers, so it's not as stressful, and no crazy sprint stages, so it's nice race.
And tomorrow in Barcelona? Tomorrow
is a really, really nice stage, really hectic stage, I think, for the climbers, and always we see some show on the final day.
Maybe the fourth tomorrow?
We can see today. I think we can just enjoy today's victory and sit back and relax on the ride back to the hotel on the bus, and then we can see what we can do tomorrow. But the main goal is to remain GC good and see where is João in the GC. So yeah, because he's also quite close to top five, I think. So yeah, we can see what we can do.
Thanks for the show time.
Thank you.
Paraules de Pogacar, que encara no vol aventurar-se a veure què passa demà, que intentar assegurar aquest top 5 de João Almeida, comentava també del seu company a l'equip Emirates, i vaja, la resposta anterior se la pot tatuar Rubén Peris, el president de la Volta al braç, perquè la resposta que fa sobre la Volta, sobre diu que és una prova molt chill, que els transfers sí. són molt fàcils, que
bons
no hi ha...
Bons transfers, bons hotels i bones carreteres, què més vols?
I que no hi ha... Que també és per escaladors, vull dir que tampoc no hi ha la bogeria dels sprints, de més perillositat també, de possibles caigudes, vaja, no, la resposta és, si vols promocionar la Volta, tu envia aquesta resposta que ha fet Pogacar avui a la línia d'arribada. Sí. I mira, que l'Albert de Pogacar a un altre protagonista. Albert.
Doncs mira, sí, som amb l'alcalde de Berguel, Ivan Sánchez, que ha vibrat com un aficionat més d'aquesta etapa. Ivan, alcalde, bona tarda i felicitats, perquè al final ha estat una festa.
Em pots dir, Ivan, perfectament. És una festa, ha sigut una festa absoluta, i jo crec que la festa durarà encara una estona més aquí a la Vaga de Caral.
És una festa de carretera esportiva, perquè hem vist una gran etapa, però també a la carretera, al costat de la carretera, amb l'ambientàs que hi ha hagut primer a Berga i després en la pujada de Pradell i sobretot aquí al Santuari de Caral.
Sí, sí, jo crec que ens ha sopat una mica fins a les expectatives, no? Sabíem que vindria molta gent, però Pradell, com tu dius, ha sigut una festa. Berga estava a rebentar i la Vaga de Caral, una autèntica meravella.
Mira, Puigat, li passo els cascos a l'alcalde, així podràs parlar amb ell, fer alguna pregunta d'un home feliç avui, perquè ha estat una gran jornada.
Hola, Ivan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Parlàvem amb l'Ivan Sánchez, recordareu els fidels oients del Superesports, ara fa uns mesos, abans de la portar l'atac d'aquesta prova que farà Berga des de fa uns quants anys amb bicicletes antigues, que és tot un espectacle. De fet, l'Ivan no només parlava de la prova, sinó que hi participava en aquella portar l'atac.
Sí, correcte, però no vaig guanyar,
La victòria es va escapar. De l'etapa sí. d'avui, n'has fet un percentatge molt alt en bici o no? No avui, ja dic, que en altres dies hi van o no?
Sí, sí, l'he fet de tota. Evidentment no sencera, perquè m'agrada la bicicleta, però no estic tan en forma, però per separat sí que l'he fet.
Quin espectacle, no? Quina exhibició de Pogacar, però ara el sentíem amb ell, a Pogacar destacant l'ambientàs, deia que crazy, qualificava d'aquesta manera el que s'ha viscut avui en les diverses pujades que ha tingut aquesta penúltima etapa.
Absolutament, jo crec que avui com a Berga i Berguedà ens hem posat el mapa de les millors comarques per fer ciclisme de Catalunya i d'Europa, i jo crec que hem posat un xec perquè Giro i Tour ens comencin a mirar.
Han passat, Déu-n'hi-do, han passat 60 anys o més de 60 anys des de l'última etapa de la Volta que passava per comarca del Berguedà. Això no haurem d'esperar 60 anys més, no, Ivan?
No, si no passa res, jo crec que l'any que ve...
L'any que ve?
Tindrem bones notícies i espero que per partida doble.
Uep, caram. L'any que ve per partida doble.
No, és cap secret. L'objectiu és portar de nou la volta i, si podem, la volta femenina.
Boníssim, això.
Doncs és una gran notícia, sí, sí, que ens diu l'alcalde de Berga, en Ivan Sánchez.
Apostem per la igualtat, evidentment.
Quin retorn té per la ciutat un esdeveniment com el d'avui, Ivan?
Jo crec que tenim... Avui és un retorn... Avui hi ha hagut retorn, és evident. Avui al matí tots... Les botigues, bars de l'entorn del centre de Berga estaven absolutament plens, però nosaltres estem convençuts que el retorn no només es produirà avui, sinó al llarg de tota aquesta primavera, que tot just comencem, i de l'estiu, que estem convençuts que moltíssima gent vindrà a pedalar al Berguedà, i aquí tant la part pública, de la part de les administracions, com la part privada d'hotels, restaurants i empresaris, tenim molta feina per fer, per el que deia abans, no? Aconseguir, jo crec que avui ens hem portat el mapa com una de les millors comarques, però ens hem de creure, fer una passa més i que tots els ciclistes que vinguin evidentment se sentin molt acollits.
Ho dèiem a la transmissió, que vaja, ja habitualment hi va molta gent a Caral amb bicicleta. Jo crec que demà hi haurà overbooking, Ivan, pujant a Caral.
Jo crec que absolutament, i a més venim o tot just avui comencem una setmana, no? que per molta gent ja comença a ser festiva, o si més no a finals de la propera setmana, i jo crec que Caral, molta gent intentarà superar el rècord de Pogacar. Crec que ningú ho aconseguirà.
Sí. Mira, ens deia el Xavi García Luque, que si d'alguna cosa en sap és de ciclisme, que fins i tot jo crec que de baixada els hi costaria superar el rècord de pujada d'avui de Pogacar, baixant Caral.
Sens dubte, jo no el supero ni baixant, us ho puc assegurar.
La gent que ho faci amb moderació i amb prudència, sobretot, demà i els dies que vulguin pujar cap al santuari de Caral. És avui l'etapa, però ho deies, no és avui només, sinó que aquesta primavera ciclista del Berguedà, no?, amb gent com l'Isaac Vilalta, el Sergi Fernández, l'Oriol Rego, que han fet que no només fos avui l'etapa de la volta, sinó que porteu dies parlant de ciclisme.
Sí, sí, mira, precisament l'Isaac Vilalta el tinc tot just aquí al costat, ara mateix, que a més som amics. No, l'Isaac, l'Oriol, el Teti, el Pep, els companys de la CEP, han aconseguit que el que avui ha culminat, no?, que avui al final era la culminació d'un mes carregat de ciclisme, carregat de xerrades, de la cronoescalada, de sopars populars, d'una bogeria de la short track, que era una portada a l'atac d'hivern, per dir-ho d'alguna manera, amb mountain bikes. Doncs un mes d'autèntica bogeria al Berguedà, i que totes les activitats s'han desbordat. Per tant, és que avui estem en un núvol.
Hem vist fins tot una mona gegant de 7 cus avui a la dolceria, sí. Pujol. Ivan, sí, no pot ser això?
Sí, mira, també el tinc per aquí. També és una mica el pastisser d'Albert, i també el tenim per aquí ara mateix.
Home, doncs ara li demanaré a l'Albert Ferran, a veure si el podem saludar, el creador d'aquesta mona gegant de Cep Cus. Acabo, Ivan, la de l'any que ve, la intenció és repetir la mateixa que aquest any d'etapa, o variarem el recorregut?
Primer evidentment ens hem de seure amb la gent de la volta per repetir-la. Jo crec que la nostra voluntat és fer-ho, i la seva, vaja, jo crec que després d'avui hi ha pocs dubtes de que els interessarà venir un altre cop al Berguedà. Jo crec que hem d'acabar Caral, a mi m'agradaria. Aquí ja ha guanyat Eddy Merckx i avui ha guanyat Pogacar. Jo crec que els grans ciclistes de la història han guanyat a Caral, per tant tothom voldrà acabar i guanyar a Caral, però el Berguedà és molt ampli, potser la podem fer sortir d'un altre punt de la comarca. Ja veurem, primer segons amb el Rubén i amb el Víctor, i després ja ho planejarem.
Sí, ja que estic parlant amb l'alcalde, si pot passar per Gósol, Ivan, doncs jo t'ho agrairia, personalment.
És província de Lleida, això.
Però ja saps que volem canviar, ara ja. Volem passar a ser província de Barcelona, ja ho saps.
Ja. És evident que Gósol també és territori ciclista, a més pots anar a Tuixén, a Llosa. També és un territori absolutament fabulós per fer bici. Vull dir, ara fora bromes. No es descarta res.
Molt bé. Doncs amb això em quedo. Ivan Sánchez, alcalde de Berga, moltíssimes gràcies i enhorabona.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres sempre per l'atenció que teniu amb Berga i el ciclisme.
L'alcalde de Berga, un dia gran pel ciclisme al Berguedà, amb aquesta penúltima etapa de la volta. Albert, et torno a recuperar per aquí. Espera, que l'Albert ara el recuperarem de seguida, perquè, home, si té... Sí que ets aquí, Albert, Albert...
Sí, sí, m'ha trigat una mica de donar-me els cascos, però sí, sí.
No, que diu
sí,
que el creador de la mona gegant de Sep Cus el tenia aquí al costat, Albert, també,
sí?
Com tu. Per tant, et deixo dos minuts, perquè, home, un home que ha fet una mona gairebé, no sé si està a mida real, però gairebé...
No, no és mida real, però és una bona mona. Espera, que busco i ara us dic.
Molt bé, el pastisser del Dulce seria Pujol. Ara tornem amb l'Albert Ferran cap a aquesta línia d'arribada al santuari de Caral a Berga, territori que la Gemma també coneix perfectament.
I tant, home,
Gemma.
Què t'he d'explicar?
Què m'has d'explicar?
Mira, carrer Comte Oliva, jo, a Berga.
Carrer?
Comte Oliva.
Comte sí, Oliva, sí. Perfecte. Doncs allà situem la Gemma a Montero. Fa dos dies que tenim guanyador també de la Barclay Marathon. Aquesta és la d'aquell sonat, per dir-ho d'alguna manera, aquella cursa de 160 quilòmetres, 20.000 metres de desnivell, de l'amic Lazarus, de l'home que s'encén un puro per dir que pot començar la prova. Obligatori fer-ho en 5 voltes a completar en menys de 60 hores. Els dos últims anys hem tingut un català, l'Albert Terrero, que ja ha participat, que ha repetit enguany, que ha hagut de plegar enguany a la quarta volta, Gemma.
Sí, sí, ho ha fet millor que l'any passat, és a dir, que progressa adequadament, per tant, esperem que l'any que ve, o quan ell cregui convenient, doncs pugui acabar-la, no? Recordem que és una prova inspirada en la fugida de l'assassí de Martin Luther King de la presó de Brushy Mountain. Aquell home doncs es pensava que havia fugit i que estava corrent i que havia arribat al Canadà, i el que estava fent era córrer en cercles i els guardes el van acabar trobant, òbviament. I el Lazarus, en Gary Cantrell, Lazarus és el seu sobrenom, va dir, calla, que farem una cursa inspirada en aquesta tonteria de tot plegat, no? I ho fan tot amb l'ajuda d'un mapa i una brúixola, és a dir, no porten mòbil, no porten cap mena de GPS, no està marcat el recorregut. Es fa un cap de setmana entre finals de març, principis d'abril, només els participants saben la data exacta, això és a Tennessee, als Estats Units. L'any passat, per exemple, en Lazarus va haver de canviar d'un dia per l'altre la data de la cursa perquè es va filtrar a YouTube, doncs, part del recorregut, i és una cursa que és molt secreta, només els participants, insisteixo, i són molt poquets, saben els detalls concrets. I, en fi, l'Albert Herrero l'any passat va poder fer una fan run, que és 3 voltes en menys de 40 hores, i aquest any ha plegat en aquesta cinquena volta, per tant ha fet una gran cursa. Ara mateix està tornant cap a Catalunya, però hem pogut parlar amb ell abans que s'enlairés l'avió, i ens ha explicat una mica aquest és el resum d'aquesta Barclays 2024 per ell.
La cursa va començar bé, però sí que és veritat que cap al migdia, o sigui, durant les hores així de més calor, va haver més temperatura de la que esperava. Jo crec que això ho vaig patir una mica. Llavors vaig tenir mala dinàmica entre el que és el final de la primera volta i bona part de la segona, que de fet vaig estar a punt d'abandonar. Però allà, bueno, anava amb l'Aurelien, el noi que va guanyar l'any passat, i ell, pues, bueno, em va animar, i vaig acabar la segona volta així una mica recuperant a les dues últimes pujades. Llavors la tercera, diguem que la dinàmica va ser positiva i va anar bastant bé a nivell de temps, i una mica ja em sortien els números com per pensar en acabar, però sí que és veritat que no vaig tenir el marge per dormir, i això pot ser a la quarta volta, que a més em va tocar fer-la sol i entrant, diguem, amb la nit, doncs tenia por que em passés factura. I llavors, bueno, igualment ho vaig fer raonablement bé a la quarta, sense grans errors, i anava aguantant la son bastant bé.
És l'Albert Terrero fent-nos la crònica d'aquesta Barclay Marathon, que va haver d'abandonar la quarta volta. Ara de seguida l'escoltem també explicant el perquè d'aquest abandonament, però és qüestió d'Alberts, de l'Albert Terrero, l'Albert Ferran, i de l'Albert Ferran a un altre Albert Pastisser. Albert Ferran.
Sí, amb l'Albert Torna de la Dolceria Pujol. Aquí he hagut de córrer perquè ja marxava. Albert, una mona de Sep Cus. És molt gran?
Fa uns 90 centímetres aproximadament i uns 9 quilos de xocolata.
90 centímetres, 9 quilos de xocolata. Avui li hem preguntat al Sep, li dic, escolta, què, has vist la mona? I diu, no, encara no l'he vist, tothom m'ho està comentant, és que hauré d'anar a veure-la, perquè, clar, i menjar un trosset.
Sí, no, ell per les xarxes socials nostres ens ha escrit, però evidentment en plena carrera és molt difícil. Però, bueno, ja li guardarem i que pugui venir. Quan que és tot el dia per aquí a la comarca, ja s'escaparà.
A nivell ciclista, n'heu fet més a banda de la de Cus?
No, a nivell cultural de Berga, internacionals, i això sí, però no havíem caigut mai, però el fet de venir la volta en Setmana Santa ens ho han posat perfecte per fer mones temàtica de ciclisme i el Sep Cus.
Una mona d'aquesta dimensió, d'aquestes característiques, quants dies pots trigar o quantes hores? O és que soc absolutament incompetent en aquesta matèria, però...
En aquest cas, ja, a casa ja fa molts anys que ens dediquem a figures grans. Havíem sigut famosos per la mona Bruce Springsteen, Rolling Stones, també hem estat en contacte amb ells. I una mona així del Sepp Kuss hem estat una setmana de feina, les tardes, passant estonetes i anar-ho preparant.
Potser n'haurà de fer una del Pogacar, que ara ha dit que li agrada molt la Volta a Catalunya, no sap si vindrà l'any que ve, però que és una volta fàcil, amb poca viatge, vull dir que li ha agradat i està agradant l'ambient, i potser si ajudem amb una mona, escolta, s'hi anima.
De fet, el premi al guanyador de l'etapa avui ha sigut una de xocolata de casa nostra i se l'han dut Pogacar també. O sigui que almenys la xocolata la tastarà.
Demana el ciclisme més enllà de la mona?
Sí, amb l'entorn que tenim sempre m'agrada fer ciclisme, som una colla de gent que també sortim, ens agrada, sí, i jo personalment m'agrada sortir també 3-4 dies a la setmana, ho faig.
Com has viscut aquesta etapa històrica, podríem dir, ja al Berguedà?
A nivell de ciutat i de feina, perquè nosaltres tenim tingut obert i ha sigut espectacular, regentada, ara es preveu també una tarda fantàstica de gent i la pujada a Caral, genial.
Molt bé.
Dolçadia Pujol al centre de Berga.
Estem ben bé a la plaça de la Patum.
I la mona es veu sí, de fora, eh?
Està a la Pradó, està posada.
I dins, està a la venda o no,
tota
Albert?
Tota Santa, és el reclam.
Està a la venda?
No, li guardem el Sepp Kuss.
Però bueno, se l'acabarà, eh? Que el dia que se la mengi faci una monada popular.
Farem una pedalada, si s'ha de fer una pedalada i en honor i que ens la mengem tots plegats, ja ho farem.
Però n'hi ha de més petites, no, Albert? No? He vist també de motiu ciclista, de més petites, no?
N'hi ha de més petites, no, amb motiu ciclista?
Sí, el fet de venir la volta aquí, n'hem fet algunes més petites, que porta una bossa de record, un clauer, i hi ha un ciclista, i en honor a la volta d'avui aquí.
Doncs ara a aquesta hora ja fa gana, eh? Vull dir que haurem de passar per la dolçeria a fer
Home, un... Home, porten cap aquí, sí, cap a la redacció, alguna generositat habitual.
No, sí. porto aquí res, tinc xavall, eh? No sé si tindré prou per voler.
Home, sí, targeta, es pot pagar amb targeta. Aquí a la dolçeria Pujol, segur. Fes una parada a Berga, ara baixant de Caral, que et ve de pas, i fas un bon carregament per demà poder-ne tastar aquí a la redacció.
Em demanen que passi, que faci una bona compra, perquè també els agrada molt la xocolata a la redacció.
Si passes un, en tens una de regal.
Perfecte, merci. Vinga. Mira, veus, hem aconseguit, ja està.
Dos per un. Hi ha guites de xocolata petita.
És probable que no arribi sencera, però bé, jo intentaré fer bondat.
Per la Gemma,
una guita de xocolata
sisplau.
Blanca, sisplau.
Molt bé, perfecte. Vinga, mira, està baixant l'esprint gairebé perquè tenia pressa i bé, li agraïm, evidentment, que ens hagi atès ni que sigui 5 minuts per parlar d'aquesta mona en què a la prèvia ja li preguntàvem a Sepp Kuss i deia, ostres, sí, és que tinc moltes ganes, tothom me n'està parlant i vaja, i a més la dolçeria és potser a 300 metres de la sortida, avui era molt a prop al centre de Berga, per tant una de les curiositats a la prèvia i del post, i bé, haurem d'estar pendents a les xarxes socials perquè segur que sabrem quan Sepp Kuss rep aquesta mona de 90 centímetres.
Déu-n'hi-do, sí, una setmaneta treballant-hi, que han estat a la dolçeria a Pujol. Gràcies, Albert, fins ara.
Fins ara.
L'Albert Herrero, que va abandonar la quarta volta d'aquesta Barclay Marathon a la Gemma i t'explicava el perquè, no?
Sí, que s'ha guanyat també una o dues mones després de l'esforç que ha fet. El problema, doncs, ens ho deia ell, no? La gestió de la son i allò que sempre temen els corredors d'aquest tipus de backyard, d'aquestes curses, no? Que és perdre's durant la nit.
Però vaig arribar ja cap a la segona, cap al apropant-nos, diguem, al final. Hi havia un tram bastant clau, que el terreny, una baixada bastant complicada, més un tram nou d'aquest any. I allà no vaig, bueno, era de nit, no vaig saber trobar el bon punt de baixada, no vaig trobar el camí, vaig començar a perdre molt de temps. I al final vaig haver de baixar amb la direcció que tocava, però una mica com vaig poder. I em vaig trobar terreny molt, molt complicat i bueno, doncs vaig anar perdent més temps, a més molt de fang, els peus se'm van quedar destrossats. I quan vaig arribar a baix, encara que vaig trobar aquell llibre i encara un altre, doncs vaig fer números i amb la velocitat que portava, doncs amb el mal als peus i demés, no em sortien els números com per acabar la volta amb temps. Així que, bueno, doncs vaig tornar cap al campament i doncs desafortunadament així va acabar la meva participació.
I quan acabes, o quan plegues en aquest cas, en l'Àsar us toca la trompeta, que vol dir que se t'ha acabat el bròquil per tu, eh?
La trompeta, eh?
La trompeta.
De puro a la trompeta. Per primera vegada, 7 corredors han començat la cinquena volta i última, que són molts, i no només això, sinó que 5 d'aquests 7 l'han acabat.
Sí, això no acostuma a passar a la Barclays. És una cursa duríssima, sobretot per les condicions i la navegació. Sempre hi ha un tram nou, un sector nou, el d'aquest any era especialment dur. Aleshores li hem preguntat a l'Albert què és el que ha passat doncs aquest any. Per què tanta gent ha aconseguit acabar-la? Perquè l'ha guanyat l'Igor Beris, un ucranià que viu al Canadà, amb 58 hores, 44 minuts i 59 segons. Per tant, li ha sobrat un quart d'hora. En John Kelly, que l'acabava per tercera vegada, en Jared Campbell per quarta vegada, en Greg Hamilton i la Jasmine Paris, la primera dona en la història en aconseguir-ho.
La nova secció que van introduir aquest any en comparació amb la de l'any passat segur que no era més, jo crec que no era més senzilla, i de fet jo la vaig patir perquè és un dels, bueno, el principal motiu de la meva retirada, la navegació en aquella part, però sí que és veritat que, o sigui, jo crec que al final la gent cada cop prepara més aquesta cursa, gent que combina, diguem, o que té les habilitats necessàries per a aquesta cursa, com són pues, la resistència en curses de muntanya i també la navegació. Crec que, pues, que cada cop se sent més atreta per aquesta cursa.
I hem de parlar, òbviament, de la Jasmine Paris, la primera dona en aconseguir-ho. L'Albert, com a català, és el protagonista de la nostra història, però la Jasmine ho ha aconseguit amb només minut i mig de marge. L'Albert es traia el barret davant la Jasmine, que s'havia preparat molt a consciència expressament per poder acabar-la en la seva tercera participació. Va guanyar l'Spin Race en categoria absoluta fa alguns anys i tenia la Barclay entre cella i cella.
O sigui, el drama de l'arribada jo crec que és un dels moments més emocionants de la història de la cursa, i és, jo crec, la culminació de tota una preparació, no?, dels últims 3 anys que ha fet ella aquí a la Barclay. Té la capacitat, diguem, de l'orientació que es requereix aquí, i coneixia el parc de les dues vegades anteriors, no?, de fa 2 anys i de l'any passat. I jo crec que de l'any passat amb aquest ha guanyat, diguem, el ritme que, no, que li permet, pues, poder fer les dues últimes voltes, amb un marge com per haver sigut finisher.
Doncs a la Jasmine Paris, que ha fet història sent la primera dona que aconsegueix acabar aquesta Barclay Marathon, amb l'Albert Herrero, que de ben segur que ho tornarà a intentar alguna altra vegada. Ahir es va resoldre també una de les històries més conegudes de l'alpinisme. Reinhold Messner va rebre ahir la segona sabata del seu germà Gunther, mort ara fa 50 anys al Narga Parbat. Gemma.
Sí, és una de les històries més incòmodes, fins i tot et diria, no?, de la història de l'alpinisme internacional. Aquesta bota la van trobar el 2022, i fa un dia, tot just ahir, li van poder donar en mà a en Reinhold. El fet de trobar-la corrobora definitivament la seva versió sobre com va morir en Gunther. Li dona la raó i, en teoria, fa callar completament els rumors i conspiracions que hi havia al seu voltant. Recordem, el 1970, en Reinhold i en Gunther Messner, els dos germans, formaven part d'un equip dirigit per Karl Herrenkofer, una ascensió al Nanga Parbat, que acabaria sent, després, la primera travessa del 8.000 pakistanès. Durant el descens, per una de les cares de la muntanya, el vessant de Diamir, una allau es va emportar en Gunther, que tenia 22 anys només aleshores. En Reinhold va aconseguir arribar al camp base, però les seqüeles van ser molt importants, tant físiques com mentals. No en van ser poques, diríem. Va perdre 7 dits com a conseqüència de les congelacions d'aquesta expedició. Reinhold va explicar en arribar que en Gunther havia mort a la part baixa de la paret, però no tothom el va creure. De fet, més aviat al contrari. Segons ell, a causa de l'estat en què es trobaven en arribar al costat del cim, es van veure obligats a baixar per Diamir, la ruta més fàcil que la de Rupal, que és per on havien pujat. Dos companys, Von Kienlin i Hans Saller, no el van creure, en Reinhold, i el van acusar de posar per davant el seu orgull, la seva ambició com a alpinista, a la vida del seu germà. I, de fet, van dir que en Reinhold, que era, físicament més fort, no volia pujar amb el seu germà, que l'havia abandonat, literalment que l'havia abandonat durant l'escalada, abocat a una mort segura, diríem. Una història d'enemistats entre companys que ha donat per molta literatura, per molta mítica, per enemistats, enveges, que van fer que aquest dubte doncs hagi acompanyat a Reinhold Messner durant tota la seva vida alpinística i personal, òbviament, perquè es tracta del seu germà. També el cap de l'expedició el va acusar de pujar al cim sense permisos, per una qüestió d'orgull, però ara, amb aquesta troballa de la bota on Reinhold Messner deia i assegurava que el seu germà havia caigut, fa, doncs, com a mínim que la història es posi de la seva part. És a dir, un capítol... Vaja.
Sí, realment complicat, d'entendre, sí. I que li posa, no sé si un punt i final o un punt i seguit a aquesta història, tant de bo que sigui punt i final, segurament així serà per en Messner, per en Reinhold, recuperant aquesta bota del seu germà mort ara fa molts anys, en aquest Nanga Parbat amb només 22 anys. Ara sí, vinga, Glenn Miller. Que arribarem a la meta de l'Ultrasports, com sempre, escoltant el gran Miquel Pucurull, que recorda tots els que corren una marató, que tots els que corren una marató han de tenir el mateix reconeixement, des del primer fins l'últim.
Amigues i amics, fa un mes es va celebrar la Marató de Sevilla. Els organitzadors van publicar un vídeo al Twitter que es va fer viral. Era el d'una noia que va entrar última. Ells ho van fer per lloar la dificultat que li va suposar acabar la prova. Però està vist que els usuaris de les xarxes socials, a vegades, reaccionen de diferent manera del propòsit que ha mogut a l'emissor de la piulada. La majoria de comentaris eren indignants. Molts, emparats en l'anonimat, la posaven de volta i mitja perquè la va fer en 6 hores i 9 minuts. Consideraven que una marató en una ciutat no es pot fer en aquest temps perquè dificulta el trànsit. Una cançoneta que l'hem hagut d'escoltar a Barcelona durant anys i panys. Una minoria la felicitaven perquè saben el que és córrer una marató. Però de saberuts i mil homes el món n'està ple, sobretot a les xarxes. Potser no han corregut mai cap, ni la correran tampoc mai, però postulaven que per una marató n'hi ha prou en 5 hores. Que 6 és anar a passejar per Sevilla. Alguns, fins i tot, ofenien greument a la corredora, ficant-se en el seu físic. En resum, llegir-ho em va fer vergonya. Em va fer recordar èpoques llunyanes quan a les dones que corrien els deien que on havien d'estar era a la cocina i no fent esport pel carrer. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs corrinyarem o correrem, cadascú que faci el que vulgui, molt com sempre ens diu el Miquel Pucurull. I la setmana que ve, en plena Setmana Santa, una mica més.
Farem penitència.
Farem penitència, sí. I tant. Gràcies, Emma. Fins ara.
Fins ara.
Pendents de les mones que ens portarà Albert Ferran, sí. Demà de Berga.
Espera segons.
A l'estudi de reconèixer si l'Albert el tenim aquí o ja penjat per agafar el cotxe i anar-se'n cap
aquí,
a Berga.
Aquí, Puig.
Aquí, aquí. Som. Pensava sí. Que ja havies anat cap a la dulceria sí. Pujol.
No, encara no, encara no. No, ara, just ara estàvem a punt de pujar el cotxe ja per baixar i anar cap a Berga.
Tancada, tancada, sisplau, que al final
sí, perdó,
et fotran un calbot aquí a Berga i Rodalia.
Res, que després de la jornada d'avui, realment venen ganes d'agafar la bici. Bueno, està parlant una persona que només agafa el bicing a Barcelona, però realment veient aquestes etapes, aquestes jornades ciclistes, d'agafar la bici i provar de pujar, per exemple, al Santuari de Caral. Per sort no ho faré, per la meva integritat física, per la meva esquena, però ha estat una gran jornada, la veritat és que ha estat una gran jornada a Berga.
Molt.
Esperem que repeteixi la temporada vinent.
Si aquesta nit veieu pel carrer Consell de Cent de Barcelona un home amb un mallot de l'UAE amb el número 1 de Pogacar, és Albert Ferran.
Sí, sí,
és Albert Ferran.
No és Perico Puertos.
Gràcies, Albert. Bon viatge cap a Barcelona, que és on acaba demà aquesta sí. Volta a Catalunya amb aquesta etapa, que acaba al migdia, que ningú no es despisti. Que
sí, això
acaba
al voltant... De dues,
tres quarts de dues.
Tres quarts de dues és l'horari més optimista. El més pessimista, les 2:05, 2:10. Per tant, a veure, si Pogacar vol guanyar i posa en ritme des de l'inici, serà més tres quarts de dues que no pas les dues un quart de tres. És a dir, que la gent hi vagi d'hora. A més, hi ha sortida, hi haurà un gran ambient a la sortida, l'etapa no és molt llarga, així que demà segur que hi ha una gentada de por a Barcelona, segur.
Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
El Barça de Futbol Sala continua empatant, Mollom.
Sí, sense gols. El partit s'està semblant al del Palau Blaugrana de fa un parell, tres de setmanes. Recordo, va acabar amb 1-0, favorable al Barça. Ja ho signaríem ara mateix, encara que no sigui un gol del porter Miquel Feixas, com va ser aquell dia. Ara queden 16 minuts pel final. Barça 0, Palma 0. Els dos equips han acabat amb 5 faltes a la primera part, però no hi ha hagut opció pel doble penal en cap de les dues bandes. Ara dues faltes xiulades al Barça, una al Palma, en aquests 3 minuts i mig que s'han jugat de la segona part.
Pausa i anem a Fontejau, que tenim partidàs. Bàsquet Girona, Baxi Manresa de la 26a jornada de la Lliga CB.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls. Ah.